en Feltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Futbol a Radio Villarreal, diumenge a partir de les 6 de la vesprada, Sevilla-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Conquistando Escalones, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusefi, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fruites y Verduras La Menera, Grúas Tomás, Hotel Sercotel, Plano Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's Multiópticas, Óptica Villarreal, Pick Impact, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Restaurante Aldemilio, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Fútbol.
La pilota roda.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Hola, què tal? Benvinguts i, com sempre, iniciem ja el que serà l'edició esportiva de divendres de vesprada, quan són 3 minutets els que passen ja de les 7 de la vesprada. Una edició cada per el Villarreal Club de Futbol i, sobretot, per l'empat que el Villarreal va aconseguir davant de tot l'Atleti de Madrid. Aixina que, per a contar-ho, com sempre, anem a presentar abans el nostre equip. Xavi Mata, bona vesprada.
Hola, Eric, bona vesprada.
I Víctor Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Eric.
Pues fins les 8, com sempre, us contarem tot el que serà la prèvia del cap de setmana esportiu, en el que parlarem en primer lloc, i com no pot ser d'altra cosa, del Villarreal Club de Futbol i del importantíssim partit que té aquest proper diumenge en el Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Futbol Club. També parlarem del Villarreal B i de tota la cantera groveta. I, com sempre, canviarem de pilota per a parlar del que no és futbol, però també és actualitat esportiva, que la veritat és que tenim prou aquesta setmana, ja que aquest cap de setmana a Villarreal tenim un campionat de boxa on el nostre boxador Jairo Noriega buscarà entrar a lo que serà el top 100 mundial del seu pes, i també parlarem de altres coses, com per exemple Sebas Mora, que ha sigut notícia aquesta setmana. Així que, com sempre, anem a fer la primera pausa i entrem en detall en tot el que serà aquest cap de setmana esportiu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos angelonientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente.
Bueno, pues ara sí que sí, anem a fer el resum de tot el que serà la jornada esportiva i sinó que primer, com no pot ser d'altra forma, anem a recordar el que seran els horaris d'aquesta setmana, que són prous. Rubio, comencem avui per segona divisió.
Demà a les 4, Mirandés-Osca, a les 6, Ponferreina-Corunya i Tenerife-Alcorcón i a les 9, Saragossa-Racing. Per al diumenge, a les 12, Extremadura-Màlaga, a les 4, Oviedo-Cádiz, a les 6, Elche-Las Palmas i Lugo Sporting, i a les 8 Fuenlabrada-Almeria i Rayo Albacete.
Xavi, primera divisió.
Pues avui divendres tenim a la Vés-Leganés, ja demà dissabte a la 1 tenim Granada-Llevant, més tard a les 4 la Societat de Barcelona, després a l'Eticlub Eibar, i per finalitzar el dissabte el Diego Madrid-Osasuna. I el diumenge Getafe el Real Valladolid a les 12, Celta Vigo Mallorca a les 4, Espanyol-Real Betis, Sevilla-Villarreal i València-Real Madrid.
I en segona divisió B, grup 3, on tenim el nostre Villarreal B, el dissabte tenim prou partits. A les 12, dos partits. Ebro-Castelló i Andorra-València-Mestalla. A les 5, dos partits més. Jugaran el Llagostera contra el Lot i l'Orihuela contra l'Espanyol B. A les 6, el nostre filial, el Villarreal B, que jugarà contra l'Egea. Ho podeu seguir per Villarreal TV Live. I a les 7, l'Hércules Badona. El diumenge tindrem només quatre partits. A les 5, dos d'ells. A l'Eti Llevant, Gimnàstic Llagostera i el Sabadell, el Prat. A les 6, Barça B, l'Anuncia. I a les 8, l'últim partit que tancarà la jornada, Cornellà, Lleida Esportiu.
Del ticket de la hora y cuando vuelvas a ponerlo te habrán puesto una receta de recuerdo.
I ara sí que anem amb el resum de tot el que serà la setmana i de tot el que ha sigut actualitat esportiva aquesta setmana. I això, com no pot ser d'altra forma, ha estat marcat, Rubio, per l'empat que va aconseguir el Villarreal el passat divendres a l'Estadi de la Ceràmica contra l'Eti de Madrid. Una imatge diferent, un punt que a lo millor sap a poc després de lo que van veure.
Sí, el punt pot saber a poc per la mala ratxa i per la classificació, que al final sigui 69 punts a sap de UEFA, però bé, jo crec que les sensacions han millorat molt respecte al partit de Vigo i has continuat el bon moment de Mestalla, que allí no te va servir, contra l'Atlético sí que te va servir.
Xavi, va ser una imatge diferent, però l'equip ara mateix en el calendari que té i en la situació que està a la classificació té que intentar tornar a la victòria ja.
Sí, no, té que tornar a la victòria i justet este partit no és el millor per aconseguir-ho, no? Ja després parlarem de les estadístiques contra el Sevilla, però és un rival que se'ns dona prou malament i prou complicat.
Sí, sí, un Sevilla Futbol Club que ara mateix està tercera a la classificació, que és un rival complicadíssim i que a casa la veritat és que ens costa prou guanyar. El que parlava era Trigueros, que parlava d'algo que té que ser fonamental aquesta setmana si el Villarreal vol aconseguir traure algo del Ramón Sánchez Pizjuán, que és deixar la porteria a cero. I parlava del que va ser el partit contra l'Atleti de Madrid i per on té que creixer el Villarreal Club de Futbol.
Sí, la lección de ese partido es que hay que mantener la portería cero y a partir de ahí crecer, competir, defender todos y como has dicho, competir a los 90 minutos, ¿no? Que no pase ni un solo minuto en el que se nos pueda escapar algún partido. Y esa es la línea a seguir, ¿no? Mantener la portería cero, ser un bloque y a partir de ahí pues creceremos como equipo.
Que és fonamental, Rubio. En les últimes tres visites que has anat al Ramón Sánchez Pizjuán has aconseguit tres empats, però és que dos d'aquestos han sigut gràcies a lo que està explicant Trigueros.
Sí, al final crec que per a traure algo positiu d'aquest camp, si tu acabes en cero, de normal algo bo traurà segur, per lo tant, és molt important no rebre gols.
Xavi, ho estàvem parlant, el Villarreal ha variat el sistema, ha entrat Trigueros, i pareix que a poc a poc està creixent.
Sí, no, l'acumulació de jugadors a mig de camp pareix que està donant un control, més control al Villarreal, i està equilibrant-lo, que igual és el que faltava, però bueno, el que hi ha Trigueros, no? Al final, la clave és l'intensitat, i si s'han de jugar com han jugat contra el Celta, mos corran 4, i si juguem com han jugat contra el València a la primera part, o van jugar a 3 de casa, igual tenim alguna oportunitat de poder puntuar, almenys.
Sí, sí, el que està clar és que la intensitat va ser fonamental, no? Aquesta setmana, el jugador del Celta de Vigo, Olaza, un equip que ara mateix està en una situació complicada, feia... jo crec que li ficava importància a lo que és la intensitat, no? Que dia que si no jugaven en intensitat no li anaven a guanyar a ningú. Jo crec que el futbol ara mateix estem veient que és molt actiu, és un futbol molt físic, i si no estàs intens, Rubio, és molt complicat guanyar a qualsevol equip. El Leganés, per exemple, només en intensitat i estant bé darrere va aconseguir
guanyar per damunt, el va passar per damunt. I al final també s'ha vist en Champions que, per exemple, el València contra un rival que en teoria el tindria que haver guanyat, i el València en aquesta intensitat que no ha perdut des de que se'n va anar Marcelino, sembla que la gasolina encara és dura, i mira, al final s'han classificat i com a primers de grup.
Sí, és que Xavi, sense intensitat és molt, molt complicat.
Sí, no, el que has dit, que avui en dia, tal com està el futbol, per sort o per desgràcia, qualsevol equip te pot guanyar o te la pot liar, no?
A més, tens que mirar a Gabriel, que sempre acaba en una bretxa en el camp. Mira si la importància de la intensitat és necessària en el futbol.
Sí, sí, així és. I de moment el Villarreal, que pareix que a poc a poc va creixent, sobretot com comentàvem a l'entrada de Trigueros, al centre del camp, un Trigueros, Rubio, que ho comentàvem aquesta setmana en els programes, portava sense jugar dos partits seguits des de gener de l'any passat.
Des de gener de l'any passat, que va jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao i contra el València dos partits seguits, ara ho va repetir contra el València i contra l'Atlètic també.
Pues Trigueros, que estava content en tornar a ser protagonista en el 11 de Gallego.
Minutos que has tenido.
Contento por haber jugado dos partidos seguidos. No estoy teniendo mucha continuidad este año, pero lo he hecho siempre, ¿no? Desde que vine este año, cada día que me iba a casa después de cada entrenamiento me iba feliz, con otras sensaciones a lo que era el año pasado, muy diferentes, y con eso me quedaba, ¿no? Que cada vez que me iba a casa me iba contento, me iba muy feliz por cómo entrenaba y cómo me sentía yo personalmente. Y a partir de ahí, pues bueno, intento hacerlo en los partidos y quiero seguir trabajando para ver pues al mejor Manu.
Es que ha pasado momentos complicados, Trigueros, después de intentar forzar la temporada pasada para entrar en el 11 las primeras jornadas de Liga, porque faltaba llenar el centro del camp, Xavi, va començar a arrastrar aquestes lesions i li ha costat molt al jugador de Talavera de la Reina recuperar el seu nivell.
Sí, no, a més que, com bé dius, va entrar en la lesió, va entrar sense fer pretemporada, i és una cosa que ha aixecat tota la temporada anterior, inclús al principi d'esta, no? Sí que és veritat que ara, per exemple, la lesió de Turmell de Cazorla li ha donat l'oportunitat de poder jugar, i mira, ho està fent molt bé i ha aprofitat els seus minuts.
Sí, és que damunt va tindre la mala sort de que va ser l'estiu on Rodri se'n va anar, i damunt Bruno, que... per lo que siga i perquè aquestes lesions que també està arrastrant no pot tornar, i es va notar moltíssim la falta d'un jugador al centre del camp que li va aportar a aquest criteri que necessita el Villarreal en valor, Rubio.
Sí, al final això, quan ha estat al 100% per actuar, jo crec que ha rendit com tots esperàvem d'ell, com abans de les lesions rendia, i espero que s'assenti en el 11 i que torni a demostrar la seva qualitat.
Parlàvem de Bruno, un Bruno del que per desgràcia no tenim bones notícies, Rubio.
No tenim bones notícies, va parlar Roig Negueroles que segurament a lo millor esta temporada tampoc el veiem jugar.
Bueno, pues está mal, lleva muchos años,
lleva dos años.
Puede competir y bueno, pues entre diversas lesiones en todo. Se originó con una operación de rodilla que no se curó bien, que luego se produjo una lesión en el tobillo, porque donde las cayó la, y luego pues, ha tenido diversos problemas de espalda, de tobillo y de rodilla. Este verano tuvo una nueva operación que parecía que iba mejor, pero bueno, todavía no termina de recuperarse, y bueno, ha pasado mucho tiempo y es difícil, ¿no? Sobre todo para el jugador, para el club también, porque era un gran jugador que nos aportaba muchísimo, mucho. Y tal, pero bueno, sobre todo lo importante es la salud del jugador, y el que más afectado es él, y ojalá pues pueda recuperarse. Uh-huh.
Pues Roger Neroles, en el transistor que parlava sobre la situació que atravessa Bruno, que la veritat és que és complicada, encara que aixina, Xavi, ell no per la il·lusió, no? I pensa que pot tornar a jugar a futbol amb el Villarreal.
Sí, no, ell no per l'esperança, no per la il·lusió, i segueix treballant dia a dia com el que més, tots els dies el matí està en el gimnasio intentant forçar la màquina, intentar estar a punt per a poder jugar, I bueno, pareix que si resistís, però esperem que pugui estar jugant el més pront possible.
Pues esperem que tornem a veure algo paregut a lo que va passar amb Cazorla, que jo crec que seria un colp anímic important per a l'equip, però en lo que resta de temporada. El que també parlava aquesta setmana era Moi Gómez, el jugador del Villarreal Rubio, que pareix que a poc a poc ha trobat la seva posició al nou 11 de Calleja, escorat a banda esquerra.
Sí, jo recordo quan en Estiuel vam fitxar que Batalla parla de Menei, que on encaixaria, que seria el jugador número 12, i al final sembla que sempre està de titular i que ho fa molt bé de titular, jugant en banda. Nosaltres pensem que vindrà per a jugar al pivot, però ahir ja està Zambo i Borra, pues en la banda està trobant un bon lloc per a jugar, per a saber defendre, que també és algo que fa molt bé, i també se li dona bé atacar.
És que Moi Gómez, Xavi, té una cosa que en el futbol no se paguen diners, que pot jugar en qualsevol lloc. Sí, jo vam veure en el partit que va jugar el Villarreal, si no m'equivoco, a l'estall de l'Espanyol, que va acabar jugant de lateral a l'esquerra. Sí. És que és un jugador que eixa polivalència li aporta moltíssim al Villarreal.
Sí, jugador molt polivalent, i sobretot que li dona algo que els altres jugadors no li donen, no? Li dona aquest equilibri, no? I s'ajuda també a la defensa i fa que l'equip estigui més còmode dins del camp.
Sí, un Moi Gómez que parlava aquesta setmana sobre l'objectiu que tenia l'equip, si era Europa o era la salvació. Vosaltres, personalment, penseu que és possible entrar a Europa ara mateix?
Jo ara mateix ho veig molt complicat, ja.
Ara després parlem d'estadístiques, però sols tres equips que han tingut 9 punts a aquesta altura han aconseguit arribar a Europa a final de temporada.
Sí, sí, són dades preocupants. Però bueno, este era Moi Gómez, parlant de que l'objectiu de l'equip era Europa.
Mirar hacia arriba, ¿no? Bueno, ahora pues nuestro objetivo, bueno, aparte que es entrar en Europa, sabemos que al final la liga está tan igualada que ganas dos partidos y te metes arriba, ¿no? Pero bueno, ahora nuestro pensamiento es en el partido del domingo, un partido, como ya he dicho, importantísimo, y a partir de ahí ojalá podamos conseguir los tres puntos y ir escalando posiciones en la tabla.
Y si ho comentàvem, Xavi, a estes altures en de 9 punts n'hi han molt poquets equips que l'última dècada hagin aconseguit entrar a Europa a final de temporada.
Poquíssims, no? Sols 4. Recordar el Atlético Madrid l'any 2009-2010, el València de l'any passat, el Athletic Club Bilbao i també el
Sevilla.
El Sevilla, sí, que és el rival que ens enfrontem la setmana que ve. Rivals molt, equipos molt grans i que sempre han estat per la part alta de la taula.
Sí, Rubio, sobretot, si vols entrar en Europa tens que fer una bona segona volta, però tens que acabar bé la primera.
Sí, si ara tragueres sat de nou seria molt bona vibració per al que queda de temporada i després fer una segona volta pràcticament perfecta.
Sí, sí, perquè estem veient que ara mateix la lliga està igualadíssima. Per exemple, l'any passat Europa es va soldar en, si no m'equivoque, 53 punts. O sigui que jo crec que si l'equip sobretot torna a una bona dinàmica i a ser un equip sòlid, que ara mateix jo crec que és l'assignatura per la que passa l'equip de Calleja, jo crec que equip tens de sobra per arribar, Rubio.
Si torna a fer una ratxa com l'anterior de 6 partits, 14 gols a favor, 6 en contra, 4 guanyats i 2 perduts, acabarem jugant en Europa segur.
És que clar, la diferència és abismal dels últims 6 partits als 6 anteriors. Per exemple, en els últims 6 partits marques 4 gols, que eixes a menys d'un gol per partit, i te marquen 10. O sigui,
dos empats i quatre derrotes.
I a més de dos gols, a més d'un gol per partit.
Ahí estan els punts, no? Dos punts en 18 punts possibles. O sea,
final, no les estadístiques, Rubio...
És que en que estigueres a 4 punts d'Europa, jo crec que tot el món tindria una altra sensació, però és que estàs a 7 punts.
I sobretot el partit del Celta, sí. No? Jo crec que si aquest partit el guanyes, l'afició estaria més tranquil·la, però clar, tornen els fantasmes de l'any passat, torna a veure un equip que pareix que no té clar el que juga, però bueno, ja vam veure una altra imatge que és cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid i n'hi ha que anar com siga al Sánchez-Pizjuán a intentar guanyar. Xavi, ho diem, Sánchez-Pizjuán, un estadi que se mos dona prou mal.
Sí, se mos dona fatal. Sols hem guanyat dos voltes, hem empatat 4, crec que 3, les últimes 3 que hem anat, i hem perdut unes 16 voltes, o sigui que les dades són prou negatives. Diria que inclús junta al Bernabéu, igual dels pitjors estadis que se'ns dona en la Lliga.
Rubio, si no eixes al 100% d'intensitat, de concentració i de tot en el Sánchez-Pizjuán,
sí,
va ser complicat.
Hem guanyat dos voltes en Lliga i després n'hi ha dos en eliminatoris de Copa, però sí, per exemple, en segona divisió només hem empatat allí, en UEFA van perdre, en el playoff aquell per la permanència també van perdre, i al final és un camp que només hem guanyat en 2007 i en 2012, un en gol en el 89 de Fabri Fuentes i l'altre en Molina d'entrenador nostre, de Marcelino, l'entrenador del Sevilla, i també en gol de Camunyas en els últims minuts.
A Camunyas no el tenim, però bueno, a veure si pot marcar un altre jugador. La veritat és que tenim prou ex, tenim a Iborra, a Vaca, que ens van marcar gols jugant amb el Sevilla. I
a Berto veure... Moreno també, que està lesionat, però...
Efectivament, a veure si podem veure porteria al Sánchez-Pizjuán. Moi parlava també d'això, de com està preparant l'equip el partit.
Sí, sabemos que tenemos un calendario muy complicado, ¿no? Sabemos que enfrente nos vamos a enfrentar a un rival pues que está en un buen momento, que tiene grandísimos jugadores, ¿no? Y nosotros estamos preparando bien pues el partido durante la semana para llegar de la mejor manera a fin de semana, ¿no? Bueno, como ya te he dicho, sabemos que va a ser un partido muy difícil, que ellos pues son un grandísimo equipo. Bueno, yo creo que personalmente creo que el punto es bueno por la racha que estábamos teniendo, ¿no? Contra un grandísimo equipo, creo que hicimos un partido muy serio y bueno, creo que fuimos un bloque y a partir de ahí pues seguir la misma dinámica, ¿no? Y a partir de ahí pues seguir creciendo, ¿no?
Sí, el equipo tiene que seguir creciendo. Yo creo que no le falta Raúl Albó de Moy Gómez. Una de las buenas noticias de esta semana, Rubio, es que Cazorla ya se va a perder los dos partidos de Valencia y de contra el Atleti de Madrid. Peris esguince, mejor dicho, que tenía al Turmey. Parece que está recuperado.
Sí, sembla que está recuperado. Volem si està per a jugar 90 minuts, si està per a jugar 30 o què, però jo crec que això, que al final és bo que puga viatjar i que estigui allà tots per animar a l'equip.
Tu penses que jugarà d'inici, Xavi?
No, jo crec que no, d'inici no jugarà. Crec que li donarà continuïtat a Trigueras perquè ho està fent molt bé, i Borra i a Zamonguissa. Però sí que no descarte veure'l en la segona part, alguns minuts.
Sí, jo crec que també pot ser una bona opció per al Villarreal. El que està clar és que Morlanes no estarà al Pizjuán Rubio.
No, té una elongació grau en l'adductor de la cama dreta i no podrà jugar contra el Sevilla. Volem si està per a la Copa o per al Getafe.
Males notícies, per a Morlanes.
Sí, Morlanes, que a poc a poc estava entrant en l'equip, però sempre té eixa mala sort, no? Que quan té l'opció de ser més protagonista pues té alguna lesió, alguna molèstia. Parlàvem de Cazorla, de si anava a ser titular o no. Li preguntàvem avui a Calleja sobre Cazorla i dia això.
A ver, mañana es el último entrenamiento y por ahora pues esta semana ha entrenado de manera continua y sin demasiadas molestias. Es verdad que todavía arrastra unas pequeñas zonas del tobillo con dolor, pero está aguantando bien, está entrenando con yo creo que con garantías de poder ir convocado. Y para nosotros, el que Santi entre en convocatoria y esté con el equipo, pues es importantísimo por todo lo que representa, por la importancia que tiene en nuestro juego, la relevancia, los compañeros también, cuando le ven que está en condiciones de ayudar, pues creo que también se contagia de optimismo. Es una gran referencia para todos y es importante tenerle al 100%.
Importantíssim tindre a Cazorla al 100%, encara que dia Rubio que ja era positiu que entrarà en convocatòria, per tant, no sé jo si farà...
Jo és que Cazorla al 50%
si arriscarà,
i me pareix que al 30% també el ficaria de titular.
Sí, però te la jugues a que se te lesione tota la temporada i a veure com aguantes tota la segona volta sense Cazorla.
Esperem que no.
Sí, anem a veure, no? Si tenim que pensar en un 11 per al partit contra el Sevilla, Rubio, per quin pensem?
Asenjo, defensa en Mario, Albiol, Pau i Quintilla... I Borra, Zambo i Trigueros, Moy, Chugueza i Gerard.
M'has dit molt segur, lateral dret, Mario.
Seguríssim que xuga Mario.
L'enquesta que hem fet la gent no ho té tan clar.
Bueno, algú li té alguna mania, però jo crec que hi ha que valorar el moment, el que ho està fent bé, el que ho està fent mal, i en este moment Mario és el millor lateral dret.
Recordem que vam fer una enquesta aquest dimecres en el que preguntàvem a tots els nostres oients qui pensaven que anava a ser el titular en el Sánchez-Pizjuán. 75% Rubén Peña, 25% Mario. Rubén Peña, que les últimes setmanes molèsties i
per a defendre en el Pizjuán és millor lateral Mario.
Tu creus que jugarà Mario?
Sí.
Xavi, tu què penses?
Jo crec que Mario va fer un gran partit l'altre dia en casa contra el Madrid.
Sí, jo crec que també. Pues escolteu a Calleja lo que diu sobre Mario i sobre ese dubte de qui jugarà el lateral dret.
¿Cómo lo valoras y esa lucha ahí en la banda derecha?
Yo estoy viendo al mejor Mario. Estoy viendo a Mario que todos conocemos, que te da seguridad cuando el equipo no tiene el balón, cuando tiene que defender, es capaz de ganar cualquier duelo, que se incorpora por sorpresa, que está eligiendo muy bien cuando aparece en zonas de finalización, porque siempre por partido suele tener una o dos ocasiones en el que, bueno, al final pues falta el acierto del remate final o de terminar que sea... una ocasión de gol o gol, pero bueno, tampoco es una de las virtudes que le podemos encontrar en él. Tiene que ser un jugador que nos dé esa seguridad defensiva, que esté bien físicamente, que cuando está bien físicamente es un jugador muy importante y muy difícil de superar.
Pues elogis para Mario, de Calleja, que jo crec que deixa pocs dubtes, Rubio, de cara al partit del, contra el Sevilla.
Chua, segur.
Segur. Tu eres Peña Mario.
Sí, sí.
Ah, pues a veure si fa un bon partit. Estaria ja de locos que marcara un gol, eh? I mos donarà la victòria, t'imagines?
Que farà una de les seues, eh? Ahí, un sí. Golazo.
Firme ja.
Fa temps que no marca gol Mario amb el Villarreal, eh? Fora bromes.
Home, ja, és complicat.
Jo recorde molt
Super
gol,
Mario, a veure si te n'apareixerà en Tijuana.
Jo li recorde un contra el Bilbao, així en casa, en l'estadi.
Home, home.
Jo me quedé en el que va marcar Bernabéu, de Chilena també. Amb la selecció, us en recordeu?
Sí, i després en el Bernabéu també va marcar un golazo, també.
Sí, sí. Anem a veure si pot marcar-ne una al Tijuana, com si és empujant-la, eh? Me dona igual, sí. Encara que siga gol.
Com siga, com siga.
Sí, sí.
0-1 en el 90.
Parlant del Sevilla, Rubio, un Sevilla que va jugar partit aquesta setmana.
Sí, va a Pedrair contra l'Apoel en UEFA, 0, no s'eixuava res. De fet, van jugar pràcticament tots els suplents des del filial. Bono en porteria, Pozo, Genaro, Gómez i Escudero en defensa. Al mig, Jordán, Gudel i Ronnie López. I dalt, Ocampos, Brian Hill i el Chicharito.
O sigui, a mi me pareix un bon 11 per a ser un partit en el que no te jugues res, però me sorprèn molt la titularitat de dos jugadors. Tant de Chicharito, que pareixia que era el davanter titular del Sevilla sobretot els últims mesos, com de Joan Jordán.
Pues igual és una pista per al diumenge.
Xavi, quin creiem que és l'11 que pot ficar el Sevilla aquest diumenge?
Pues el diumenge hi ha 11 més de gala, no? Que juguen més els titulars. Vasilic en porteria, Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón. Esta defensa, no? que està meravellant, perquè són tots jugadors prou jovens i quasi tot noves incorporacions i que estan entrant molt bé en la lliga. Després al mig centre, Fernando Banega i Joan Jordán. Ahí estaria un poc el dubte, no? Joan Jordán no líder, perquè Joan Jordán va jugar l'altre dia el dijous i igual li vol donar descans. I dalt, Munir, De Jong i Mudo Vázquez. També el dubte de Jong en
Dabur.
Sí, en Dabur, que a veure qui dels dos podria jugar. Bona plantilla del Sevilla.
Sí, el Sevilla té una plantilla molt àmplia, Rubio, eh?
A Fernando li ha arribat a voler jo jugar en el Manchester City.
Sí, Fernando i Fernandinho, els dos estaven ahí. Vale.
I Chicharito en el United.
Sí, sí, al final això està ja clar que... Vamos, ho comentàvem aquesta setmana, que el Sevilla és un dels equips que més diners rep d'aquest repart televisiu, òbviament, perquè ha fet les coses molt bé a Europa i és lògic, però s'ha confeccionat una plantilla de molt de nivell, que ara mateix està tercer en la classificació.
80 milions rep de la tele.
Tercer en 31 punts, o sea, el número està molt diuen. I bueno, una plantilla que si te fixes que tots són nous jugadors del planter, no? Joan Jordán, la defensa Diego Carlos, Reguilón està a de Madrid, pot l'any passat no estava en el Sevilla, i tots s'han adaptat molt bé i de moment estan anant molt bé en la Lliga.
Sí, sobretot de la mà de Lopetegui, no? L'entrenador que va tindre aquesta aventura complicada al Real Madrid i que ara mateix està fent-ho molt bé al Sevilla. Lopetegui, que parlava de lo que era per al Sevilla, perdre aquest partit contra l'Apoel i que tenien la ment ficada en el partit contra el Villarreal.
Lectura un partido complicado por lógicamente el contexto y también el rival, que es un rival que aquí aprieta y que es, y sabemos que era complicado, y luego pues hemos tenido opciones de adelantarnos, un penalti creo que ha podido ser decisivo, hubiera sido otro partido y al final nos han marcado en un balón parado y el final del partido ha sido un tanto desordenado donde ellos nos han cogido en varias transiciones. Bueno, en definitiva yo creo que queríamos los tres puntos, queríamos hacer un buen partido. Creo que no hemos jugado lo bien que queríamos ni como podemos, pero bueno, al final, afortunadamente, los deberes estaban hechos de sobra y bueno, hoy, aunque queríamos ganar, lógicamente, pues la clasificación en el primer lugar ya estaba conseguido. Aunque, insisto, creo que siempre es bueno ganar, siempre que se juega, y más en Europa, es bueno. Y era un partido exigente y una oportunidad también para poder conseguir los seis triunfos.
Pues Lopetegui, analitzant aquest partit contra l'Apoel, que com dia realment no es jugaven res, havien passat ja com a primers de grup, per tant, pues, va donar l'oportunitat a xiques del filial. Pues, això, recordar que el partit serà aquest proper diumenge a les 6:30 al Sánchez-Pizjuán i com sempre, ahí estarà el nostre company Javi Mata a partir de les 6. Iniciarem la retransmissió per a contar tot el que serà el partit i després les declaracions dels protagonistes d'aquest Sevilla-Villarreal. Així que, després d'haver analitzat el primer equip, fem una pausa i anem a parlar també del Villarreal B.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy en...
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil. Tú eliges distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hay pistolas que descargadas se me disparan.
Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama.
Pues arribem ja a les 7 i mitja i, com no pot ser d'altra forma, baixem dos categories i ens anem al grup 3 de la segona divisió B per a parlar del Villarreal B, Xavi, el Villarreal B que per fi ve amb bones notícies.
Sí, per fi ha tornat a encontrar la senda de la victòria en un gol de Diego Collado, no? Que està espectacular, este jugador que té fitxa del C però que està jugant el B i que, bueno, ha tingut dues alegries, la convocatòria en la selecció, que ara parlarem, i, a més, del gol que va donar la victòria al B.
Sí, sí, un gol que era importantíssim, Rubio, perquè... ¿Quant de temps feia que el Villarreal B no aconseguia una victòria?
De les últimes 13 partits només una victòria i els últims 8 eren tot empats i derrotes.
Sí, la victòria va ser la que va aconseguir en el camp del Cornellà.
Del Cornellà.
Però, vamos, el B, Xavi, que estava passant per una mala ratxa.
Sí, estava passant per una mala ratxa, sobretot a casa, no? Que és un equip que en casa ha de ser més sòlid, ja que aquestes categories són complicadíssimes guanyar fora de casa i si en casa no fas un fortí ho tens complicat, i que ja portava 4 partits sense, bueno, 3 partits sense veure la victòria, i que este partit en casa, el pròxim, és vital, no?, per enllaçar victòries i per canviar un poc la ratxa.
Sí, sí, és que has jugat 8 partits al mini, Rubio, i només 2 victòries. O sigui, si vols estar dalt, tens que fer-te més fort en casa, no pots
sí, que ser
guanyar
fort,
un partit de cada 4.
Hi ha que ser més fort en casa, però hi ha que dir que en Carixina encara estàs a només 4 punts del playoff, o sigui, és que estàs fent molt bé fora de casa.
És que això és la clau que es ve de Miguel Álvarez, que és que en casa està punjant molt, però és que ja ho diem, que fora de casa és dels millors equips d'Europa. O sigui, són unes dades espectaculars que en què ho hagués fet mitjanament bé a casa... Estaries lluitant per la primera posició d'este grup 3 de la segona B.
Estaries ahí dalt en el Sabadell i el Castelló.
I mira que és el grup més complicat, igual, la segona divisió B. Un grup complicadíssim, que se fa superllarg, que a part està tot molt igualat, no? Com m'has dit, porta el Villarreal una malíssima ratxa de les peors que recordo jo d'estos últims anys. El B, i encara aixina està a 5 punts de les promocions del puesto de descenso.
Sí, sí, una victòria que era importantíssima, i el que parlàvem nosaltres aquesta setmana era Ramon Bueno, el capità d'aquest Villarreal B, que analitzava el que havia sigut aquesta victòria i com es troba ara mateix l'equip.
Ahora pueden continuar la racha.
Esta es una temporada un poc estranya per tot, ¿no? Perquè, vamos, sabíem que era un grup que anava a ser complicat, que no anava a ser fàcil. Lo que pasa es que d'inici no sé què li va passar a este equip, que mos va sorprendre a tots. S'estava en les primeres places, s'estava allà la gent confiant en que enguany podia ser un any diferent. I després heu estat ahí un poc en ese patiment de que no vos acompanyen ni les lesions ni res, o sea, tot que anava un poc en contra, no, Ramon?
Sí, bueno, els 4 primers partits llegaven a guanyar, que parecía desde fuera, imagina, que anava a ser molt fàcil, motor de dins, pues que tenim alguna experiència, sabien que no anava a ser aixina, però bueno, tampoc esperaven que anàvem a estar 8 partits sense guanyar, no? Y hacer que, por ejemplo, pues, la baixa de Simón va a ser baixa importante, también Chema, Cale, baixa de larga duración que no han acompañado. Y después también, pues, partiche en casa, pues, vamos, por tener muchísimas veces ese guañar, que es algo muy raro porque se pone a millón fuera de casa. Pero bueno, sí, con Dios, un año un tanto extraño, pero bueno, ahora volveré dos partidos que quedan antes de Nadal y a ver si conseguimos remontar alguna posición.
Bueno, que feia l'anàlisi del que estàs en la temporada, Rubio, complicat, quan inicis aquesta dinàmica i te costa i te costa i te costa guanyar partits, pareix que se veu tot molt més negre de lo que és.
Sí, ha hagut un moment que estava ja molt, molt complicat, però encara aixina, això, encara estàs a només 4 punts del playoff, i ja ho vaig dir fa unes setmanes, esta setmana hi ha Copa, el Lleida, l'Andorra i el Castelló en Copa del Rei, veurem si esta setmana perdem punts perquè... No sé fins a quin punt se guardaran tots els títols per a aquest partit importantíssim de Copa.
El que està clar és que la càrrega de partits ja la tenen ahí, Xavi. Tu ve el teu filial, per sort, pues no té que disputar aquesta competició i pot fer més variacions. Estem veient, per exemple, que Miguel Álvarez ja està optant a pujar a gent del C que està destacant, com el mateix Collado, que va jugar partits amb el C i ja s'ha convertit pràcticament en un jugador del B, i moltes variacions per a Miguel Álvarez.
Sí, però de totes formes, Miguel Álvarez és un entrenador que... se caracteriza per fer prou variacions, no? Ja de per si, que igual és el que fa un poc que desestabilitza l'equip, perquè sempre se traen a cares noves, però és normal, no? Són molt joves, tots tenen que tindre minuts i tots tenen que progressar. Al final és el que diu, que és un formador i és una persona que sobretot té que formar els xavals i fer que creixin i que se facin jugadors.
Sí, sobretot el que s'està notant són les baixes, com no pot ser d'altra forma, Rubio, la baixa de Simón Moreno era un jugador fonamental en este Villarreal.
S'està notant moltíssim, sí.
Sí, al final era la veterania, no? I esa experiència, i aquest jugador que has tingut sempre en el Villarreal de referència, altres anys ha estat a Fransol, este any era Simón, i que, bueno, la lesió, no, de gravetat de lligaments va trastocar un poc a l'equip. Mira, sí. Des que se va lesionar ell no han tornat a veure victòria.
Efectivament. Després jo recordo aquell partit contra el Castelló en el que va fer va tindre una gran actuació, però el pobre de Simón Moreno, que ja sabem que es perdrà tota la resta de temporada. Ja veurem si finalment el Villarreal B pot disputar ese playoff que li donaria l'opció a que Simón Moreno poguera tornar amb l'equip. Parlant del pròxim partit que té el Villarreal B contra el Ejea, l'analitzava Miguel Álvarez, l'entrenador del conjunt del filial Grobet.
Yo siempre estoy contento. Pierdo ganas, estoy contento. Es lo único que tengo bueno, que no pierdo nunca. Que intento ser positivo y quitar las cosas tóxicas de mi lado. Porque de luego, ganar o perder, como ya no depende tanto de ti, ahora que esté contento sí depende de mí. Eso ya depende de mí.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana después de precisamente esa victoria? Supongo que cambiando un poquito los ánimos, ¿no?
Bien, bien, la verdad que como siempre, pero indudablemente el ganar pues te hace estar más tranquilo, sobre todo romper esa racha de malos resultados, porque al final si juegas muy bien no tienes resultado, acabas jugando mal, y la verdad que contento, sobre todo muy contento de la primera parte, no tanto de la segunda, pero contento.
Bueno, y ahora lleva un rival de media tabla, ¿cómo lo afrontáis en este caso, un rival como el Ejea? ¿Qué partido espera?
Bueno, de media tabla pues tiene 20 puntos, sí. Aquí en este grupo las medias tablas, los de abajo, los de cualquiera puede ganar a cualquiera. Y entonces pues espero pues un equipo difícil. Fijaros que él es un equipo que fuera no es, se van a enfrentar, para el más claro, de los equipos peores de en casa, que somos nosotros, con los peores fuera, que son ellos. O sea que el partido va a tener tela, pero sí que es verdad que ellos son un equipo muy bien trabajado, se le nota que es un equipo muy bien trabajado por el entrenador, y luego tiene mucho potencial arriba.
Pues Miguel Álvarez, que analizaba Isina la situació de l'equip, i elegia un equip caramatista en la posició número 13, i que fora de casa, com molt bé explicava el tècnic del Villarreal B, li està costant molt. Recordem que el partit serà aquest dissabte a les 6 a la Ciutat Esportiva, que podeu acudir a donar-li suport als xiques del filial, que la veritat és que a veure si poden aconseguir la segona victòria consecutiva, i si no, com sempre, ho podreu seguir gràcies a la plataforma de Villarreal TV Live. Aixina que, després d'haver analitzat el Villarreal B, parlem també del C, un C que aquesta setmana Rubi va tindre partit entre setmana.
Va tindre partit, va guanyar 3-1 al Paterna, remuntant, perquè en el 33 va marcar el Blai per al Paterna, però després en el 56 Comeras, en el 58 Vivancos i en el 89 Fernando Niño van remuntar i van fer que el Villarreal C se col·loqui el segon de la categoria.
És que quina temporada estan fent és de Pere Martí, Xavi.
Espectacular, no? A més, una temporada espectacular, són dos jugadors molt joves, jugadors que acaben de pujar el crèdit de juvenil, el juvenil que va fer l'any passat d'història, no? Que va trencar rècords, i bueno, jugadors que pareixia que tenien moltíssim de futur i que les han ficat en una categoria tan difícil com és la tercera, que també és molt competida i que ho estan fent molt, molt bé.
Sí, sí, jugadors com Badic, el mateix Ferniño, que s'està trobant el gol, Carlo Adriano, són jugadors que ja mostraven l'any passat Rubio que eren jugadors d'una qualitat molt alta, que van aconseguir esa Copa del Rei, i que aquest any en tercera estan consagrant i estan creixent molt.
Ja, ojalà i el veig jugar a playoff, perquè així el C també, sí, sí, també, perquè també pogués disputar-lo, perquè seria algo molt bo per als xiques perquè se formaren.
Jo personalment no sé si el Villarreal C ha jugat playoff alguna vegada, sempre acostumem a veure en aquesta zona de mitja taula, però és que el que estan fent aquest any és espectacular.
Només han perdut dos partits encara de moment.
Anem a veure, el pròxim partit, com hem comentat, serà aquest proper diumenge, Xavi, a les 5, a l'Estadi La Madalena contra el Novelda, un equip que està ben situat en la classificació.
Sí, l'equip, bueno, el Polemario Gaspar, no el Novelda, i l'equip que sí està setè classificat, amb 24 punts, i ha 4 playoffs per a pujar. El C, en veritat, té que guanyar si vol ampliar la distància contra l'Intercity, o almenys mantindre els punts, no? Que el que ens ha costat adelantar-lo, que portem quasi un mes ahí de persecució, i ara que ja l'hem alcançat, intentar mantindre aquesta distància.
Sí, sí, anem a veure si ho podem fer des de Pere Martí fora de casa, que per lo que en lo que portem de temporada, la veritat és que estan aconseguint grans resultats. Passem a parlar del Juvenil A, un Juvenil A Rubio que aquest cap de setmana, per desgràcia, va caure.
Sí, va caure contra el València 3-2, però va tindre esa fortuna de que el Llevant va empatar contra el Patacona i encara segueixen líders en 33 punts, 2 de ventatge sobre el València, sobre el Llevant i 3 sobre el Roda.
Sí, encara tenen 2 punts de marge amb el segon, però Xavi, és de Milan Geltena, que van perdre contra el València, partit sempre complicadíssim, és un derbi, n'hi ha moltíssima rivalitat. Aquesta setmana tenen que tornar a guanyar.
Sí, aquesta setmana tenen que tornar a encontrar la senda de la victòria, perquè és un partit que si volen seguir líders tenen que guanyar això sí, ja que estan, tenen el segon a 2 punts i està xafant estalons, i ara aquest partit és un partit prou assequible i tenen que emportar-se la victòria.
Sí, en casa Rubio estem veient que estan fent grans partits el filial, el juvenil, perdó, del Villarreal, i l'Albacete, que ara mateix va 6è, pot ser una bona prova per a tornar a recuperar la confiança.
Sí, pot ser un bon rival per a trobar altra vegada la victòria i recuperar la confiança.
Pues moltes sortes de Milan Geltena, que tindran el partit el diumenge a les 12 a la Ciutat Esportiva, com sempre. També podeu anar a donar-li suport als juvenils, que la veritat és que si voleu por intensitat, en partits de juvenils n'hi ha, vamos, però un cabàs. Així que després d'haver analitzat ja tot el que és el futbol base i el futbol del Villarreal Club de Futbol, fem una pausa y también anem a hablar del femenino.
Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal. No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Ya pasen 20 minutos del set y anem a hablar también del femení, Rubio.
Sí, el femení que tendréis a sort de viatjar en el primer equipo. S'ahorrarà 5 hores de viatge perquè aniran en avió fins a Sevilla i només tindran que fer 2 hores en bus hasta Badajoz. Venen d'empatar contra el Llevant, se va lesionar Maria San Juan.
Al final lesió complicada o perquè apuntava a lligaments?
Sí, jo crec que hasta febrero o març no tornarà a jugar.
Pues a veure, donar-li tot el suport a la portera del Villarreal Club de Futbol, perquè ixa lesió que dies que era intencionada.
Per a mi sí. Per a mi, en una disputa de baló on la portera ja té el baló agafat i no hi ha res a disputar, no tens per què anar a fer-li una entrada al genoll perquè saps que de normal li faràs mal i la pots lesionar.
Pues tindrem canvis en el 11 de Sara Monforte contra un Badajoz que, com hem dit, va líder.
Sí, va líder en 32 punts, pràcticament pujarà segur. I això, l'altre dia va debutar Paula Antolí, d'ací del poble, en la categoria. Suposa que o ella o Paula tindran que ser les porteres per a este partit.
Partit complicat, Xavi.
Sí, no, el jugar contra el líder sempre és complicadíssim i sobretot contra un equip que està fet per l'ascenso, no? Com Santa Teresa que va primer en 32 punts i que bueno, que està, són jugadors de quasi de la Lliga Retro Iberdrola.
Sí, sí, un equip que està fet per a pujar de categoria, per tant, partit complicat per a les de Sara Monforte. Recordem que serà este diumenge a les 12 al Viejo Vivero, en el mític estadi del Badajoz, així que a veure si pot aconseguir algo l'equip de Sara Monforte. De la resta d'equips del femení que tenim, Rubio.
Sí, el Betxo així en casa contra el Espal i Cante el diumenge a les 12. Venen de perdre 2-1 contra el Murcia Fèmines. Estan les octaves en 13 punts, un per dalt del descens. N'hi ha que dir que, clar, les baixes de l'A al final afecten al B perquè tenen xiques que tenen que pujar per al primer equip. I el C, que va el va líder en la seva lliga, juguen contra el Torrelevante, també demà a les 4 en la Ciutat Esportiva. El Torrelevante en 22 punts, el femení C, que va en el primer lloc en 23 punts, o de avantatge sobre l'Eliana. Venen de guanyar 2-4 al Discobolo la Torre, B.
I el femení C?
Van les primeres.
Pujaran de categoria o no poden?
Poden pujar encara una categoria més.
Pues jo crec que és una molt bona notícia per a tot el futbol femení del Villarreal. Si el C pucha, podrían hacer una 3 femenimes, ¿no?
No, no, son 3.
No pueden hacer una 3.
Tienen que ser. No, no, me enseñan 3 per equip.
Pues bueno, esperen que pucha, no te deforme. Siempre una categoría mes es mes nivel y implica que la gente juegue de mes calidad.
Pues sí. Además, por si finalmente el femení pot aconseguir una victòria aquest cap de setmana. Ara sí que sí, canviem de pilota i ens anem a parlar directament del campionat de boxa que tindrà lloc el proper dissabte, o sigui, demà a les 6 en el Casal de Fires i Congressos, on tindrem el nostre Jairo Noriega, el boxejador de Villarreal, que disputarà aquest campionat de boxa en el poble, en el que esperem que aconseguisca una victòria. El que ha parlat avui en ell és Miguel Batalla, el nostre company, que ha parlat en el que era la sessió de pes on han pesat els dos boxejadors i on estava allí el nostre company Miguel Batalla.
Bueno, pues el protagonista, Jairo Noriega. Bueno, Jairo, ya está esto aquí, ya hoy pesaje, ya supongo que las pulsaciones al 1000.
Sí, la verdad, he tenido buenas sensaciones a la hora de la báscula, la verdad. El peso lo he llevado bien toda la semana y he dado 300 gramos menos. Y muy bien, la verdad que contento y motivado ya para mañana.
¿Cuánto has pesado al final?
He pesado 300 gramos menos de lo pactado, que era 52, he dado 51,7.
¿En peso te ha ganado el rival?
Sí, se ha pesado con vaqueros también.
Bueno, ¿ha hecho trampa?
Ha hecho trampa, no, pero muy bien, los dos hemos dado el peso que corresponde y muy bien, la verdad que muy contento por eso.
Menos de un día ya.
Sí, menos de un día ya concentrado, a llenar la carga de hidratos para mañana tener energía y mañana a tope.
El guión perfecto, ¿no?
Sí, el guión, vamos a seguir con el plan previsto que tenemos y para adelante.
Va a haber mucha gente.
Pues estén les paroles de Jairo Noriega, el nostre company Miguel Batalla, que si no me equivoco, el tenim así també nosaltres en línia telefònica. Miguel, bona vesprada.
Hola, què tal, Eric? Hola, què tal, companys? Pues sí, fa exactament més d'una horeta que ha passat tot això. I bé, pues les sensacions són ixes, no? La veritat és que per a Jairo Noriega, el xaval emocionadíssim, tornarà a boxejar a sa casa i damunt diríem que és el combat més important que fins ara ha pogut disputar. Pesatge, la veritat és que ha estat espectacular. Davant d'ell estava Dionís Martínez, li ha guanyat per 300 grams. Dir que té una envergadura superior a la de Jairo, això pot ser una desventatge, però Jairo ho té clar, sap i té clar com li té que fer mal al boxejador venezolano. I hi ha que dir que, bueno, pues que començarà a partir de les 6:30 de la vesprada, que hi haurà diversos combats de boxeo, i ojo, perquè van haver novetats importantíssimes. La primera d'elles és que com tira això del boxeo, que n'hi hava, en principi, preparat 3 combats professionals. És a dir, que n'hi haven uns combats primers amateurs i després, al voltant de les 8 de la vesprada, ja generaria cita a lo que era a ser els 3 que estaven anunciats. Com a estel·lar estava el combat del nostre, de Jairo Noriega. Pues bé, en 48 hores mal contades, un boxejador de Polònia s'ha enterat de que n'hi ha base una velada de boxeo i ha intentat ficar-se en la Federació de Boxa Espanyola per a veure si li homologaven el poder boxejar així. I en 48 hores ha tingut o ha trobat un rival i, per tant, demà, en vez de ser 3 combats en professionals, van a ser-ne 4. I la gran novetat va ser que Jairo Noriega, que estava acostumbrat a boxejar en 6 rounds, ¿vale? Esta setmana, quan venia a la ràdio, mos comentava que anava a fer a 8 assalts. Pues no, al final seran 2 assalts més, perquè Jairo Noriega creu que està preparat per a poder alcançar 10 assalts en este combat. Lo qual diríem que això augmenta el que és l'espectacle i les sensacions positives per al de Pilar Real. Així que, bueno, pues, companys, tot preparat, tot disposat, i la veritat que sensacions importants que s'han pogut veure en el pesatge, les mirades típiques que segurament demà se podrà veure per internet, i bueno, pues, tot el que comporta una gran velada de boxa que està preparada per a Villarreal demà a partir de les 6:30 de la vesprada.
Parlàvem de que anaven a ser més de 500 persones les que acudirien a aquell al concurs de boxa, que serà demà lo de fira de trobades i congressos. Miguel, n'hi havia expectació aquesta vesprada en el pesatge?
Pues la veritat és que sí. Jo, la veritat és que és la primera vegada que ho veig, però n'hi havia moltíssima gent arropant a Jairo, coneguts, amics. Per exemple, pues bueno, ja que dir que venien 2 xics venezolans que són els que també van a combatir en el dia de demà. Un va ser rival de Jairo, que també portaven gent. I després, per exemple, pues així, perquè és un poc desconegut, no? Perquè ho podem veure gràcies a esta gent que se sacrifica perquè hi ha una velada de boxa en Villarreal d'any en any. I la veritat és que hi ha gent que venia hasta de Madrid, no? Que venia per a intentar comprobar de lo que podía ser, pues això, no? Un gran combat, perquè encara que no parega, però tenim a la Vila Real que està fent bé les coses i que per a ell és una autèntica oportunitat el poder fer, pues això, coses importants a partir de demà, si és que és capaç de guanyar el seu combat davant de Dionís Martínez.
Pues le desitgem tota la sort d'ací a Jairo Noriega. Moltes gràcies, Miguel.
Pues molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Pues Miguel Batalla, que ens ha contat el que ha sigut aquests pesatges dels boxejadors, i recordar això, que si Jairo Noriega aconseguís demà la victòria contra Lin Florín, finalment, com ha dit Miguel, en un a 10 assaltos, es ficaria en el top 100 mundial, Rubio, un boxejador de Villarreal. O sigui, fora bromes, eh?
Sí, sí, fora bromes, que ja seria per a tindre buen compte.
Pues recordem, l'entrada general 15 euros anticipada, si la compreu en taquilla seran 20 euros, i animarà tota la gent a que vagi al casal de Fires i de Trobades i Congressos per a veure aquesta velada de boxa, que la veritat és que fa una molt bona pinta. Canviem d'esport i ens anem a la natació, perquè aquesta setmana ha passat per així Rubio, el president del Club de Natació de Villarreal.
Sí, per a parlar del 50 aniversari del club i de la cantera, que igual d'ací no molt tenim algun campió també de natació i també d'ací del poble.
50 anys que complixen aquesta setmana, Xavi, no sé si ho sabràs, però ens contaven que van a començar la seva afició nadant al riu Millars, perquè no n'hi havia piscina a Villarreal. Què te pareix?
No ho sabia, però és una anècdota curiosa, el riu Millars tots allà nadant.
Imagina't el que ha evolucionat el poble els últims anys.
Sí, no, me fa... Per 50 anys tenir una piscina de cine tan gran o municipal era impensable, i en l'ajuda de la gent, no? De se tirar endavant i aquest esport com és la natació i tan important, al final... Complir 50 anys una cosa, com ja ho diem, el bàsquet l'última volta, no? Són deports que per desgràcia no estan igual de subvencionats que el futbol, no? Que és el que està tots els dies en els nostres oïts i en la boca de tots, però bueno, que són igual d'importants i que a més són boníssims i vitals.
Pues a veure si la setmana que ve podem saber una miqueta més del que serà la celebració d'aquests 50 anys del Club de Natació Villarreal. Passem a parlar del handball, Rubio, un handball que ve en boníssimes notícies.
Sí, perquè venen de guanyar 40-15 al Ritec Àguiles. És octau en 13 punts a 9 del líder, l'Sporting d'Alacant, al que s'enfronten esta setmana, demà, a les 7:30 de la vesprada, en el Pitiu Rochel d'Alacant.
Partir contra el líder, Xavi, complicat.
Sí, no, jugar contra el líder sempre és complicat, però que estan fent les coses molt bé, molt bé, des del club de handball, i que per això estan guanyant com van guanyar la jornada passada.
Sí, sí, comentava el nostre company, com sempre, integrant d'aquest equip amateur, Carlos Sánchez, que anava a ser un partit en teoria complicat, perquè els rivals de Múrcia sempre fiquen les coses difícils, però al final victòria voltada del handball Villarreal, i Carlos Sánchez ens explicava el que havia sigut aquest partit i el que serà el pròxim partit.
Bueno, pues el primer equip del club handball Villarreal viatja aquesta setmana fins a Alacant una altra vegada. Ens espera el líder, l'Orneo Sporting Alicante, que com ja vam comentar el dia que vam estar allí, pues no ha perdut ningú partit en casa. Fora de casa ja m'han perdut contra l'Alchemesí, que preveiem que anava a ser l'equip més fort de la categoria. Entonces són els líders, els que més partits han guanyat, els que més gols marquen, els que menys recibissin. És un partit difícil, està clar. Per la nostra part, arribem en una moral bona després d'haver aconseguit la victòria en Agustinos i confirmat així en casa l'altre dia en front dels murcians, que al final no van ser l'equip que s'havia vist a tres jornades i va ser una victòria còmoda per 40-15. I els entrenaments estan sent positius de cara a este partit. S'està treballant molt bé. Esperem poder competir els punts i que al final passi el que tingui de passar. Tenim clar el que són ells, el que som vosaltres, i al final no se pot fer una altra cosa que competir.
Pues partit incomplicadíssim el que té el handball Villarreal contra el líder el dissabte a les 7:30. Tota la sort al handball. Canviem d'esport i ens anem al bàsquet, Rubio. Bones notícies també.
Sí, també bones notícies de l'Esportiu Bàsquet Villarreal, que pese a totes les baixes que tenia, va aconseguir guanyar 69-67 al bàsquet d'Alcàsser, i ara xoen contra el Balaguer Montcada el dissabte a les 7:45 al Badia Pedrereta. I el Villarreal Bàsquet Club, el senyor femení de primera divisió A, va guanyar 55-45 al València Bàsquet B, i ara xoen contra el Fustec Manou Bàsquet el diumenge a l'estat al pavelló Bancaixa.
Pues a veure si pot anar la gent a donar suport a les xiques del femení. Xavi, què tenim al futbol sala?
Pues a futbol sala, com sempre, a nivell nacional, tenim el nostre Vilasport futbol sala de Villarreal, Club de Futbol Mundo Azul, que juga a la Torre Nacional i juga contra l'Arcadi Loreto, no? El Villarreal el dissabte a les 6 i mitja en el Col·legi Nostra Senyora de Loreto. Després ens rotllarà preferent, com sempre tenim a la Unió i que juga contra l'Sporting, o sigui, tenim derbi esta setmana. Els dos equips que estan a preferent de Villarreal juguen, s'enfronten, no? La Unió com a local, a les 12 el diumenge en el Zona Nord, o sigui, bon partit per anar a veure'l.
Sí, sí, boníssim partit, no? Jo crec que, Rubio, que no anirem a veure-ho.
Anirem.
I a després a boxeo també.
Home, el boxeo és el dissabte, Xavi. Si anem el diumenge al futbol sala, podem anar a les dues coses.
Bueno, pues anem a les dues coses.
Va, pues tocarà. Partit contra la Unió i l'Sporting, eh? Jo crec que sempre n'hi ha molta rivalitat. Al final és tot gent del poble, per tant, segur que és un partit on hi ha molta emoció. I com no pot ser d'altra forma, abans d'acabar amb els altres esports, tenim que fer menció especial al que ha sigut el protagonista d'aquesta setmana, Sebastián Mora Bedrí, que, Rubio, finalment ha fichat per el Movistar, un equip de carretera.
En el ciclisme estan el Ineos i el Movistar, que són el Barça i el Madrid, sí. Pues ja ha aconseguit fichar per un dels dos, per el Movistar, que és pràcticament el Madrid.
És sorprenent, Xavi, perquè, claro, acostumats a veure com Sebastián Mora era més de proves de poliesportiu, com pot ser el Scratch o el Contrarrellotge, molt bé, ha fichat per un equip de carretera, que estem acostumats a veure, per exemple, en el Tour.
Sí, no, bueno, al final... també no, per què no? Perquè no, si són diversos ciclistes dins de pista, per què no provar fora també en carretera i esperem que vagi molt bé. La veritat és que és un salt molt important i sobretot fitxar per un equip tan gran, no?, com és Movistar.
Sí, com molt bé explicava Sebastián Mora, era un pas més en la seva carrera amb l'objectiu, com no pot ser d'altra forma, de seguir creixent de cara als Jocs Olímpics que n'hi ha en 2020 i que té que intentar sellar-hi aquesta classificació, perquè ara mateix recordem que encara no està 100% classificat. Ja ha analitzat tot el que ha sigut aquest cap de setmana esportiu, anem a fer una xicoteta pausa i ens anem a parlar de futbol internacional.
Hoy puede ser un... Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88. No me encuentro ni en el espejo. Recapacita. No vayamos a perder la cabeza. Porque esta es nuestra primera cita. Y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita. Y lo que te quitas ahí se queda, morena.
Bueno, pues ya... quasi que arribem a les 8 de la vesprada i encara mos queda molt, per parlar així al 92.2 de la freqüència modulada. I ens anem a parlar, Rubio, del futbol internacional, com sempre.
Sí, els tres partits més destacats. En la Lliga de França, Saint-Étienne-Paris-Saint-Germain. El Saint-Étienne, que és octau en 25 punts, el PSG primer en 31 punts, té que mantenir aquesta avantatge sobre el Marsella, que juga en el camp del Metz. Suposa que en Álvaro de titular. Les baixes, Cavallé i Carri per al Saint-Étienne. El PSG en prou baixes, Kimpembe, Di María, Meunier, Herrera i Draxler. El diumenge les 9, això, té que intentar puntuar fora de casa per a mantenir aquest avantatge en el Marsella.
Partit contra espanyols, perquè en el PSG tenim a Sarabia, que pareix que ha trobat un puesto al nostre titular, i en l'Olympique està el nostre Álvaro, que ha sigut dos dies notícia també aquesta setmana.
Sí, diu que vol que li facin un contracte de 4 anys en el Marsella.
Tu què creus que farà?
Ojalá y lo facen.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es una buena operación, después de ver lo que va a ser la temporada pasada, la verdad. Sí. Rubio, cambien de partido.
En Italia, el diumenge a les 8:45, Fiorentina-Inter. El Inter también tiene que mantener el lideratge contra la Juve, que juega dins de casa contra el Udine. El Inter va a la Fiorentina, el teu equipo favorito de la Serie A.
Como usas,
Estrella en 16 puntos la Fiore. Les baixes són Boateng i Ribéry, els més importants. L'Inter, que ve de perdre en Champions i de caure eliminat, contra el Barça, que no s'aixecava res. Veurem si es refà d'aixe colp anímic. Baixes importants a Samoa i Alexis.
Sí, una Fiore que ara mateix està en un moment complicat. Paregut al nostre, realment.
Bueno, juguen en casa...
Sí, però un equip amb jugadors de qualitat que tracten una dinàmica un poc estranya.
És que, sí, al final, estos equips... En veritat, la Fiore hauria d'estar més amunt, peleant per posicions europees, però això dins de casa li pot complicar a l'Inter i l'Inter que no se pot descuidar perquè la Juve no perdona mai.
I l'últim partit?
I l'últim partit en la Premier el diumenge a les 5:30 de la vesprada, Arsenal-Manchester City.
Este és des que t'agrana a tu, eh?
Este sí, lo mal és que la segona paria me pillarà així.
Home, te la vorrà repetida, imagine, no?
Sí, després la buscaré en diferit. El Arsenal és 9è en 22 punts,
te debaixes a Bellerín, a Pepe, a Saka i a Ceballos. El Man City, 32 punts, és tercer, tampoc pot perdre perquè el Liverpool xoven en casa contra el Watford i de normal guanyarà segur. Te debaixes a Agüero, a Laporte, a Sané, a Stones i a Silva.
Un City que van veure com va jugar este partit de Champions, en el que va jugar Eric García, el central que va amb les seleccions inferiors de la selecció espanyola i que pareix que és un dels centrals amb més futurs de tota Espanya.
Sí, té molt bona projecció i això també Guardiola va aprofitar com Lopetegui per a donar un poc de joc als del filial.
I en l'Arsenal, que està sonant molt, molt, molt la paraula de Marcelino.
Moltíssim, Xavi. Sí, moltíssim. Pareix que està sonant que Marcelino pot anar a l'Arsenal com a substitut d'Unai Emery, però veurem, no? De moment està al camposat i no ho està fent gens mal.
El problema és que té un contratemps, que Ancelotti se'n va anar l'altre dia del Nàpols. I
què?
Ancelotti també té moltes paperetes compres per anar ahí.
Lo mateix dient de Pochettino, i Pochettino no va a l'Arsenal.
No sé, de moment aguanta Ljungberg, que l'altre dia va guanyar en Lliga.
Lo que està clar és que estan caent entrenadors de pes i portem molt poc de temporada, eh?
Sí, és important.
Que al final en la Premier i seus projectes tan multimilionaris o ho fas molt bé o de normal el jeque de turno ja,
sí, però és que,
ja te té enfilat.
Però és que Rubio, en la Premier... Tu mateix ho estàs dient, projectes milionaris, però és que milionaris estan el del Chelsea, el del City, el de l'Arsenal, el del United, n'hi ha molts equips per dos o tres places.
Sí, al final és molt complicat, però això, tots busquen com a mínim estar entre els quatre primers, que és aspirar a la Champions.
Pues veurem què serà finalment aquest partit. Ara, com sempre, anem a l'última secció del programa a fer la nostra aposta. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted. It makes it easier to say. Bueno, pues ja passem de les 8, ja ens ha fet tard com sempre i arribem com sempre a lo que és la secció de l'aposta, on fem la nostra aposta intentant traure algo de diners, no?, en lo que serà el cap de setmana esportiu i com sempre aquesta secció que la patrocina Azares.
¡Uy! ¡Vamos Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Bueno, pues cap de setmana amb molts partits. Rubio, què has preparat per aquest cap de setmana?
Pues me la xuen tres partits.
Només tres?
Granada-Levante, guanya el Levante, 3,7 euros.
I se m'agrada, i se m'agrada.
Celta-Mallorca.
X?
Guanya el Mallorca. Ah. 5,25 euros per euro apostat. I Sevilla-Villarreal, guanya el Villarreal, 5 euros per euro apostat. En total, 90 euros.
Hòstia, estàs complicat, Rubio. I jo crec que t'has tirat un triple important,
Rubio,
Yo ojalá y la traga.
Hombre, si la traga,
ya me puedes invitar a sopar. Guañaría el Villarreal.
Y
guañaría el Mallorca,
¿no?
Per lo tanto, el Celta seguiría en 13 punts en el descens. Y guañaría el Llevant, que siempre va a ver porque el Granada va a prou davant y le restaría punts.
Pues a ver, si l'encertes, hombre. Si l'encertes, que siga porque ha guanyat el Villarreal, ¿eh? No porque te ha fallat el Villarreal. Xavi, ¿tú quina tens per esta semana?
Yo, como siempre, también he apostado por el Villarreal, aunque parece que se gafe, ¿no? Que siempre que apostemos y guanya.
Jo ja he deixat d'apostar a Villarreal, tio.
Esperem que esta no sigui així. Villarreal que guanya en Sevilla, després Atlético Madrid és un empat, que és una... La veritat que sempre posa les coses complicades. Després Real Societat Barcelona, que guanya la Real en casa, en la Noeta, sabem que és cap camp sagrat, no?, contra el Barça, que sempre sona complicat. I València-Real Madrid, València en la motivació de passar de ronda de Champions, crec que guanyarà més tallat davant la seva gent, i en total 352 euros, 4 partits i en un euro apostat.
Que... Aneu forts, me caguen Déu, tio.
Ui, ho m'ho has a tope.
Joder. Jo la mova és, a l'Alavés Leganés, he ficat que guanya l'Alavés, que el Leganés no pot eixir d'eixa zona roja. Granada-Levante, estic en tu, Rubio, que guanya el Joan. Athletic Club Eibar, que guanya l'Athletic Club. Getafe-Valladolid, crec que guanya el Getafe, que ho ha fet bé en Europa. Y Celta-Mallorca, en contra de ficar un 2 y ficar una X. Cree que un empate sería un buen resultado para que Caldes 2-1 que están ahí ahora vais. Bueno, pues como siempre, esta es la nuestra aposta, pero vosotros también podéis participar. Podéis compartirla por las redes sociales a vosotros y así a vosotros podemos saber si encerteu más que Rubio o Xavi y yo, encara que tampoco tendré un molt difícil, porque cada semana anem a menys. A veure si un día encertem alguna y bueno, anem a sopar tots junts. Així que anem a repasar ya directament el que seran els horaris d'aquest cap de setmana. El Villarreal, el primer equip que tindrà el seu partit el diumenge a les 6 i mitja al Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla Fútbol Club. El Villarreal B que jugarà demà dissabte a les 6 contra l'Egea a la Ciutat Esportiva, ho podeu seguir per el Villarreal TV Live, i el Villarreal C que jugarà el diumenge en l'estadi La Magdalena a les 5 de la vesprada contra el Novelda.
Després tenim ja més futbol base, no? Tenim un juvenil A que jugarà al Sudportiva al Mini contra el Bacete Balompié el diumenge a les 12 del matí, el juvenil B que jugaria a les 4 el dissabte contra el Collano en el Francisco de la Porta, el cadet A que jugaria contra l'Hércules en la Ciutat Esportiva d'Alicante a les 8 i mitja, però este jugaria el dimecres, serà una jornada intersemanal, i el cadet B que ja jugaria dissabte a les 6 de la vesprada contra l'Inter San José B en la Ciutat Esportiva.
I les xiques, el femení A contra el Badajoz el diumenge a les 12 en el Viejo Vivero, el femení B contra l'Espa Alicante el diumenge a les 12 en la Ciutat Esportiva, i el femení C contra el Torre Levante el dissabte a les 4 de la vesprada en la Ciutat Esportiva.
Bueno, pues ja són 5 minutets els que passen de les 8 i nosaltres pues arribem al punt i final del que ha sigut aquest repàs de tot el que és actualitat i sobretot el que serà aquest cap de setmana esportiu. Així que per a tancar anem a fer una porra, no?, per al partit contra el Sevilla, en el que les dades, la veritat és que no són les millors, però jo crec que podem treure un bon resultat. Xavi, tu quin resultat veus en Sevilla?
Jo crec que vaig a furtar el 0-1.
Que ah, tu me'l vas a furtar a mi.
Guanyem per la mínima. Ah, pues. Tu què n'has a dir?
Jo el 0-1 també.
Pues, estava clar.
És que jo crec que com si és de rebot en l'últim minut, els 3 punts són vitals.
Com si fa Mario, com hem dit antes, Mario de cap. En
i no estaria gens mal un partit com el que vam jugar, per exemple, al Bernabéu, on facis lo necessari per a guanyar i que te sirva per a agarrar confiança, que ara l'equip ho necessita. Rubio, tu quin resultat veus?
2-3.
2-3?
Sí.
Molts gols, eh?
Molts gols, però guanyem.
Uf. Els partits que has guanyat fora de casa són el del Leganés, que guanyes en porteria 0,
0-3.
I el de l'Espanyol, que guanyes en porteria 0. O sigui que si no deixem la porteria 0 estarà complicat.
Guanyarem 2-3.
2-2.
Tenim així també Adrián, sí, a l'estudi. Tenim un convidat.
Arriba també, Adrián, també, Adrián.
Tu parla, dime. Quin resultat veus?
Un 2-2.
Un empat?
Sí, un empat.
Un punt bo per sumar, no?
Sí, bo.
Com veus l'equip ara?
Buah, l'equip el veig que, bueno, que poquet a poquet en Trigueros estem fent les coses millor i, bueno, la baixa de Cazorla serà, la veritat que serà molt difícil per a l'equip.
Pues esperem que l'equip puga fer algo sense Cazorla, que encara que n'hi ha que dir que està recuperat, i a veure si pot aportar, perquè el Villarreal ara mateix necessita més que mai els 3 punts per a tornar a enganxar-se a aquesta zona alta de la classificació. Així que vosaltres ho deixem així. Esperem que hagueu estat ahí amb vosaltres i recordar que tornem el diumenge. A partir de les 6 tornarem amb tot el que serà el partit que tindrà el Villarreal contra el Sevilla Fútbol Club, en el que esperem que traguem una victòria. Així que moltes gràcies a tots, ens deixem amb la gent de 4G. Adeu.
Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.